Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, els saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, en companyia del Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Molt bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
Ens acompanya també el Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda.
El Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel.
Bona tarda.
La Sònia Domènech, directora de la Razón de Catalunya. Bona tarda, Sònia. Benvinguda.
Hola, bona tarda.
I el convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor José Montilla. Bona tarda.
Bona tarda.
Expresident de la Generalitat de Catalunya i que estrena llibre i s'estrena també, podem dir, com a escriptor. Jo no sé si dir importància o d'importància, però bueno, ens deixa sobre la taula avui mateix aquest llibre que es diu Clar i Català. Són, podem dir, vivències dels 4 anys que el senyor Montilla va estar al capdavant del govern de la Generalitat de Catalunya, al Palau de la Generalitat. En fi, senyor Montilla, quines sensacions ha tingut, podríem dir, al reviure, doncs al revisar, al repassar tota la feina feta durant aquells 4 anys? Quines...
Bé, tota la feina tampoc, eh? Perquè
o la feina més important, no? Que vostè considera que valia la pena explicar en aquest llibre.
És un llibre que té 10 capítols, que és una entrevista, de fet, en 10 capítols, sobre els temes més de fons del que va ser el govern d'Entesa durant els 4 anys, des de finals de l'any 2006 fins a finals de l'any 2010. No fa una repassada del que vàrem fer, diguem, del que és estrictament la gestió. La gestió ja es va explicar en el seu moment i va ser jutjada per els ciutadans. El que hi ha és més, jo crec, una mica les claus o els refons, no?, que pot ajudar a comprendre millor aquella etapa.
Van ser uns anys marcats per la negociació i l'elaboració del nou estatut, el que tenim hores d'ara, també els inicis de la crisi econòmica. Aviam, tot això, com ho va viure vostè en aquells instants?
Algo més que els inicis de la crisi econòmica, perquè la crisi econòmica, de fet, va començar a finals de l'any 2007. Jo recordo que la primera mesura, des del punt de vista pressupostari, la van prendre a la tardor de l'any 2007, que va ser ja una retenció de crèdit, no? I cal recordar que l'any més dur de la crisi, fins ara, fins i tot més dur que l'any 2012, va ser l'any 2009, que va ser l'any de la recessió, amb una caiguda de l'economia d'un 4%, i l'any en el que es van destruir més llocs d'ocupació. Per tant, dels 4 anys de mandat, un ben bé encara amb una economia que creixia, tot i que anava caient, i 3 anys amb crisi econòmica. Amb crisi econòmica i amb elements també per una crisi política a partir de l'any 2010, quan es va produir la sentència del Tribunal Constitucional, no?, sobre l'Estatut.
Jo recordo, president, que va ser un dels primers polítics que va alertar sobre la crisi econòmica que teníem a sobre, i en el llibre crec que recull vostè també que va ser un dels primers en reprotxar el president Zapatero que no s'adonés de que hi havia aquesta crisi econòmica. És així, no?
És certament a l'any de... Abans de l'estiu de l'any 2008, sí, jo vaig parlar que estàvem en una situació no de desacceleració, sinó de crisi econòmica allà, perquè la caiguda de l'economia era molt, molt clara, i la destrucció d'ocupació també. Encara és ben bé, no havia arribat Lehman Brothers el setembre de l'any 2008, però que estàvem davant d'una crisi econòmica cíclica, que no sabíem la durada i la intensitat, òbviament, però que requeria mesures, entre altres, de reformes estructurals per part del govern. El vaig posar de relleu, si no recordo malament, en alguna conferència, no recordo en quina. I és cert que el govern central, i especialment el seu president, que era un optimista per naturalesa, una mica li va costar d'acceptar que estàvem en una situació molt complicada, com després es va veure.
Molt bé, micròfons oberts. Fa una mica que el Joan Maria Claveguera volia preguntar. Doncs, Joan Maria, és a tu la cosa, vinga.
Bona tarda, president.
Bona tarda.
Senyor Montilla. Vostè en el seu llibre diu que un grup del PSC a Madrid no seria garantia gairebé de res. Això coincideix amb el moment en el qual el PSC per primera vegada, amb l'excepció de la diputada Chacón, va votar diferent del PSOE, la qual cosa li ha costat el lloc al senyor Zaragoza. Continua pensant això en aquests moments?
Jo ho pensava i ho penso, diguem. O sigui, la prova més evident és que s'ha mantingut una posició diferent a la del PSOE, i el PSC hores d'ara no té grup parlamentari. Per tant, el tenir una posició diferenciada es pot tenir al marge de si tens grup parlamentari o no el tens. En el ben entès també que estem parlant de situacions diferents, la d'ara i la d'abans. En aquest moment el PSC i el PSOE són dos partits que estan a l'oposició, a Catalunya i a Espanya, i en aquell moment que vostè parla, hi havia un govern del PSOE amb el recolzament i la participació del PSC. I per tant, depèn quines votacions tenien una determinada transcendència que avui no en tenen. No dic que no la tinguin avui, dic que tenen una altra dimensió.
Sònia Domènech.
Sí, bona tarda, president. Jo volia preguntar-li, ha tret ja Zapatero, quan li reprocha que no surt el tema de la crisi, que no se'l pren en sèrio tan aviat com se l'hauria d'haver pres, però hi ha una altra cosa al llibre i que se n'ha parlat ja aquestes últimes setmanes, que és el tema quan pacta amb Artur Mas, que vostè diu que se sent traït.
No, jo no dic el llibre, això.
O sigui, no, però ho ha explicat en vers,
o sigui,
el llibre.
Si llegeix el llibre, veurà
que... Ho he llegit, però del llibre... Ja, després se n'ha
no,
parlat.
Ja no. Jo el que dic és pura i simplement que això es ho va dir Artur Mas, José Luis Rey Zapatero no ho va desmentir. El que dic és que si ho va pactar o va acordar això, que no és ben bé així. Però si fos així, en qualsevol cas no podia fer-ho, perquè ell no era aquí per poder acordar el que faria el PSC. El PSC, malgrat que molta gent no ho pensi i ho negui, és un partit sobirà. Ho és ara i ho era abans, també. En aquell moment també ho era. I la prova d'aquesta sobirania i d'aquesta independència del PSC es va demostrar després. Crec que va quedar ben clar, vull dir, que per si aquest acord va existir, per el PSC en absolut va ser vinculant.
Sense aquelles reunions, la política catalana hagués estat una altra? Vull dir, van condicionar molt la política catalana dels propers, o sigui, dels següents, com a mínim 5-10 anys?
Aquells i altres. Jo crec que hi ha coses que determinen, condicionen el futur, no? Vull dir, evidentment, una cosa condiciona l'altra, no? Vàrem optar per fer... Cal recordar que l'any 99 la darrera legislatura del president Pujol, les formacions polítiques que després van pactar l'any 2003 el primer govern catalanista i progrés van plantejar una revisió de l'Estatut. Va haver-hi una comissió al Parlament, va haver-hi unes propostes per millorar l'autogovern, i aquestes propostes van ser guardades en un calaix per Convergència i Unió i el Partit Popular, que governaven de la mà en aquell moment. O sigui, ho dic per els temes de la memòria. El que passa és que després, l'any 2003, el nou candidat de Convergència i Unió va recuperar un discurs de dir no, ara no farem una reforma de l'Estatut, sinó un nou Estatut. I bé, tots plegats, o la majoria de les formacions polítiques catalanes, varen fer un nou Estatut. I el nou Estatut ja sabem el que va passar, no?, després de que fos aprovat a les Corts Generals i per al poble de Catalunya en referèndum, no? Va ser recorregut per el 50 diputats i senadors del Partit Popular, i es va produir una sentència que jo crec que que va tenir i que té conseqüències polítiques. És a dir, al moment actual no s'entén, jo crec, sense aquesta sentència.
Sí. Daniel Arasa.
Ha passat un temps des de que vostè va deixar ja el govern de Catalunya, i el primer un aspecte que és: fa una avaluació diferent ara dels seus anys de gestió o de presidència de la Generalitat respecte al que tenia en aquell moment? Aquest és un aspecte. I l'altre és, va tenir uns socis de govern, Iniciativa, Esquerra. Què li sembla l'actitud dels seus ex-socis, i especialment d'Esquerra, en la situació posterior que avui en dia marquen bastant la política catalana?
Vistes les coses en perspectiva, sobre alguna reflexió no al llibre, no? És evident que jo crec que vàrem fer el que tocava fer. Vull dir, unes coses amb més d'encert i altres no d'encert. És obvi, no? Però la veritat és que jo no faria coses molt diferents a les que vaig fer. En els temes essencials estic parlant, eh? Dit això, la posició dels partits que en aquell moment donaven recolzament al govern, bé, estem en una altra etapa. Vull dir, això de la política és molt canviant. ho veiem, jo diria que cada vegada més canviant. Nosaltres havíem pactat un determinat recorregut, un de 4 anys, un període, una legislatura. Jo estic raonablement satisfet del comportament d'Esquerra Republicana i d'Iniciativa durant aquest període. Ho dic així, i de la seva lleialtat.
Això que es deia que hi ha com tres governs que cadascú per seu compte, que es deia molt sovint, vostè ho nega radicalment.
Ho nego radicalment. Ja voldria el govern actual tenir la cohesió i el suport parlamentari que tenia el govern aquell. Ho dic ben bé. I ara sí que estem en una situació de més provisionalitat. El meu govern no va perdre cap votació pel Parlament de Catalunya. Cap. Cap. No es va desmarcar cap partit, eh? Vull dir, i evidentment que hi havia posicions diferents sobre determinats temes, perquè érem tres partits, no érem un, i no ens havíem fusionat. Havíem pactat governar durant 4 anys sobre la base d'un programa. Però he de dir que, en línies generals, diguem, el grau de cohesió, si analitzem el que passa als governs de coalició Europa, més que satisfactori. I estabilitat. Estabilitat que jo crec que és fonamental. Jo el que sento ara és que el govern no tingui la estabilitat que el país necessitaria, vull dir. I aquesta és una realitat. Hem tingut eleccions anticipades, no sabem si tindrem eleccions, si tindrem referèndums, si quan tindrem pressupost, estem al tal i no el tenim pressupost. Vull dir, ara, el grau d'exigència que va haver-hi respecte a l'actuació del meu govern i el que hi ha ara, doncs, no és el mateix, també, ho he de dir.
Però el president Montilla, alguna cosa hauria de fallar perquè després, a l'hora de la veritat, a l'hora de les urnes, els ciutadans no recolzessin la gestió.
Evidentment, que va haver-hi coses que van fallar.
Que va fallar, que va pesar més.
Bé, que tota aquesta
cosa que vostè deia...
Jo diria que en dues qüestions fonamentals. Una, la que fa referència als temes més lligats a l'autogovern, la sentència del Tribunal Constitucional va ser una autèntica bomba, no? Perquè als ulls de molta gent, pues, això va tancar una determinada via d'aprofundir i de millorar l'autogovern. Això és una realitat. I una segona qüestió... un govern que gestiona 3 anys de crisi econòmica difícilment guanya les eleccions. I vull dir, no som una excepció nosaltres, vull dir, excepcions hi ha dels que han aconseguit, després de gestionar la crisi, guanyar les eleccions. Més quan el teu homòleg governa Espanya, és a dir, que no pots fer el discurs fàcil de la culpa és de l'altre, no? Vull dir, jo en això mai he cregut, vull dir, ni quan estava a l'Ajuntament i no tenia diners, i vaig ser alcalde de Cornellà amb un ajuntament en fallida i amb el 29,7% d'atur, i el que no deia era que la culpa era d'uns altres, mirava de fer el que podia fer amb els instruments i amb les competències que tenia. Jo crec que això explica, entre altres coses, vull dir, això és una mica les dues qüestions principals, però la derrota electoral, no?
Salvador Guillermó.
President, encara que parlem del passat, volia projectar alguna d'aquestes coses cap al futur, no? Vostè ha estat alcalde, vist ara, vostè ha estat president de la Diputació, vostè ha estat president de la Generalitat, vostè ha estat ministre, per tant, diguéssim que ha passat per tots els àmbits de l'administració pública espanyola, catalana, de Cornellà i de la província de Barcelona. Hi ha un tema de debat, i en el qual li demanaria que, si es pogués mullar millor, amb l'àmbit de la reforma de l'administració, en el sentit de que tenim una cosa que són vegueries que sembla ser que estan ara aturades temporalment, tenim el tema de les diputacions, les províncies, i tenim tot el tema dels consells comarcals. Quina és l'administració que ens hem de donar, vostè que ha estat a totes elles, per fer les coses de la forma més escaient i amb una limitació de recursos? I l'altra, una altra idea que vostè ha esmentat, és un tema que dic que el nou govern té problemes d'una certa estabilitat política, a diferència del que vostès van tindre en el tripartit, i si no estem entrant en un procés d'atomització del vot, sistema italià, en el que farà difícil la governança o la creació de governs forts en el futur.
Sí, respecte a la primera qüestió, jo crec que segurament és un moment de crisi econòmica en el que doncs hi ha molta gent que pateix, els que més, els que estan, les persones que estan a l'atur, però també d'altres, no? Que pensen que potser ho estaran o que tenen familiars o que han vist com es reduïa el seu negoci. Tractar de trobar un boc expiatori és a vegades fàcil, vull dir. Respecte al tema del pes del sector públic a Espanya, vull dir, a Espanya, a Catalunya, vull dir, jo crec que hi ha un cert mite, perquè tenim massa o poca administració, és que depèn amb qui ens comparem. Si ens comparem segurament amb Nigèria o amb el Txad, doncs sí, aquí sobren funcionaris i sobren administració. Ara, si ens comparem amb països d'Europa, diguem, semblant a nosaltres, és igual, Alemanya, França, el Regne Unit, a Bèlgica, vull dir, a Holanda, a Itàlia, malgrat tot, vull dir, els països de l'entorn, dels que formem part, veiem que ni tenim més funcionaris per cada 1.000 habitants que ells, no els tenim, ni tenim més administracions. No tenim més administracions, és un cert mite. A Alemanya hi ha el govern federal, hi ha els lands, hi ha els municipis, hi ha les províncies, o els kreisis, que es diuen. Vull dir, no és, és a dir, províncies o vegueries, és a dir, perquè a Catalunya parlem, no, és que aquí hi ha les vegueries no hi són, i si en el moment que hi siguin seràs substituint a les províncies, vull dir, ningú planteja que hi hagi. I per tant, vull dir, no estem... Municipis, hi ha massa municipis, home, depèn també amb qui en comparem. Si ens comparem amb els fills francesos, doncs no, hi ha molts més municipis a França que aquí. I que és un cert mite, vull dir, o sigui, el que passa és que en moments de crisi el discurs contra les institucions, contra les administracions i contra els funcionaris té, bueno, cala. Cala, perquè hi ha una certa connotació
sí que no
de que l'administració... No, jo no parlo de que no s'hagi de fer res i que no siguin necessàries les reformes. El que qüestiono, és a dir, és que les solucions als problemes que tenim vinguin de la reducció dels municipis o vinguin del no pagar els regidors que ja no cobren, diguem, perquè això està ara damunt de la taula. La majoria no cobren, són de municipis petits. O vinguin de suprimir no sé què, quina institució, el que això sigui el problema. Perquè no és així. I perquè especialment, diguem, jo defenso que el tema no és... o sigui, l'Estat en un sentit ampli és necessari. L'Estat, vull dir, el sector públic és necessari. Vull dir, i ha de ser reformat i en molts casos ha de ser més competitiu, més productiu, però és necessari. I el nostre pesa menys que el de qualsevol d'aquests països veïns que he citat. I el meu model no és Etiòpia ni és el Txad, vull dir. I ho són més aquests països d'Europa, diguem, amb els seus defectes, que també en tenen molts. La segona qüestió és la que es refereix al mapa polític, a la crisi econòmica, fonamentalment la crisi social i institucional, i els efectes que això té sobre el que podríem dir el mapa polític i el sistema de partits a Europa i a casa nostra. De fet, a Europa, en les darreres dècades, ja hem vist com hi ha una fragmentació del mapa polític. És a dir, si analitzem el percentatge de vot que sumava, per exemple, a Alemanya, l'SPD i la CDU, fa 20 anys, i el que suma ara, doncs veiem que és molt menys. I això serveix per països en els que hi hagi un sistema electoral homologable, perquè el sistema electoral també determina una mica el mapa, no ens enganyem, no és el mateix sistemes proporcionals a sistemes majoritaris. Aquí tenim un sistema que és proporcional corregit, diguem, que és el que diu la Constitució, i això afavoreix també una certa fragmentació del mapa polític. Si tinguéssim un sistema més a la francesa o com el que tenen els anglesos, això no es donaria. Però hem de ser conscients que amb el sistema electoral que tenim i que tenim constitucionalitzat, és normal que es vagi produint fruit de que la societat és cada vegada més plural i cada vegada més fragmentada, el que mapa polític i el sistema de partits sigui cada vegada més fragmentat. Jo crec que això és un procés, no sé si irreversible, però és un procés que va per aquest camí. Vull dir, cada vegada seran més difícils les majories absolutes i seran més necessaris els acords pluripartidaris.
Esteu escoltant les converses de les emissores de la cadena Còpia a Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona aquest dissabte en companyia del senyor José Montilla, expresident de la Generalitat. Acaba de publicar el llibre, es diu Clar Català, és un repàs als seus 4 anys com a president del govern de Catalunya i amb la col·laboració de dos bons periodistes catalans que abans, al començament del programa, no ho hem dit, en Rafael Jorba i també el Lluís Foix, que és el que ha fet el pròleg d'aquest llibre. I ens acompanyen a la taula d'analistes d'avui el Salvador Guillermo, el Daniel Arasa, la Sònia Domènech i el Joan Maria Claveguera, que és el que vol preguntar-me. Des endavant, Joan Maria.
Sí, sí, no? Té raó el senyor Montilla. Mentre el sistema sigui el proporcional, segurament que assistirem a una atomització dels partits polítics. Amb el sistema majoritari jo crec que seria diferent. Precisament aquesta és la realitat, que va en detriment dels partits més tradicionals. No? Quan hi ha crisi econòmica, quan hi ha, segons diuen totes les enquestes, aquesta desafecció política entre ciutadans i polítics, els que més reben són els partits polítics que han tocat poder d'alguna manera, i creixen els que no n'han tocat mai, que no han tingut capacitat de gestió i tampoc han tingut capacitat de demostrar la seva vàlua, d'aquí que hi hagi els resultats que hi ha. Precisament amb aquesta atomització de partits jo li voldria preguntar, senyor Montilla, què en pensa del fet de que a la dreta del PP a Espanya hi hagi informacions que diuen que el senyor José Manuel Ortega Lara, l'Aleix Vidal Quadras i el Fernando Sánchez Dragó, entre d'altres, volen fer un partit a la dreta del Partit Popular, perquè segurament els hi queda revisionista.
No ho sé, això és una especulació. El que cal dir és que hi ha molts països europeus que hi ha partits, podríem dir, d'extrema dreta. Espanya no, vull dir, hi ha algunes sigles testimonials que es presenten a les eleccions, però no hi ha un partit d'extrema dreta. L'extrema dreta d'alguna manera sí, vull dir, està sent reconeguda dins del PP, si no pues, hauríem votat una altra formació política, vull dir, no, és, aquesta és la realitat. I per tant, això és possible, doncs no ho sé, vull dir, seria entrar en el terreny de l'especulació.
No, però imagini's del que poden ser capaços aquests personatges si el Partit Popular, si no n'entestar, a vostè l'ha fet afirmar que el Partit Popular en molts aspectes ha estat capaç de crear catalanofòbia.
Sí, però miri, segurament també això ha estat possible, entre altres coses, perquè hi ha el... perquè ha de contentar també aquesta extrema de dreta que a l'hora de votar, l'extrema dreta existeix a tots els països, electoralment, socialment, i aquí no té una formació política i vota el Partit Popular, i si hi hagués un referent, pues segurament això ajudaria igual a moderar el Partit Popular. No? Dir, estic especulant, vull dir, no...
Més podies tindre,
per tant,
no? Més podies tindre, dic jo, o... perquè tampoc hi ha una extrema esquerra, no?, en l'art parlamentari.
En l'art parlamentari, sí, però hi ha més opcions a l'esquerra. A l'esquerra del socialisme hi ha opcions, diguem. Sí, no, a l'esquerra, sí, sí. A la dreta del Partit Popular jo no en conec, vull dir, no...
Aquí hi ha una formació
dels dos partits, no?
És un tema de matisos, no d'extrema, és un tema de matisos entre...
Sí, lo d'extrema dreta i dreta extrema, sí, sí, hi ha aquesta...
No, extrema esquerra també n'hi ha,
No, però quan parlem de catalanofòbia, senyor president,
sí.
No creu que a dins del Partit Socialista Obrer Espanyol hi ha hagut alguna veu també que potser no ha creat catalanofòbia, però que d'alguna manera o altra també hi pot haver contribuït? Quan parlem del senyor Rodríguez Ibarra amb les seves afirmacions públiques, quan parlem d'algunes afirmacions del José Bono...
Estem parlant de persones que en aquest moment no tenen, vull dir, amb tots els respectes cap al seu passat, no? Vull dir, però que no són referents, no? Vull dir, no estan no formen part de la direcció del partit, ni se'ls espera, vull dir, o sigui que i això és normal que passi. Els partits grans una mica ocupen un espai central en el que acaba vull dir, el seu veïnatge, diguem, per la banda podríem dir de l'eix nacional a Espanya, però són, del PSOE és el PP, el seu llindar, qui és? És el PP, d'una banda, i per una altra, pues, Izquierda Unida, per el que seria l'eix dreta-esquerra, no? I és normal, per tant, que hi hagi sensibilitats i opinions diferents. Passa a tots els partits, també passa al PSC aquí i a Convergència i Unió, i de manera molt clara, no? A la Federació més que a Convergència, no? Que hi ha posicions que són no necessàriament coincidents, però jo això no ho veig mai com un problema, sinó com un actiu, no?
I ara aquests dies aquí a Catalunya hem vist, hi ha un cert, jo no sé si que es van picar en l'ullet alguns dirigents de Convergència, uns altres del PSC, que el president Mas convida el PSC a entrar al govern, el senyor Navarro diu, bueno, podíem entrar-hi, però en fi, d'aquella manera. Jo no sé com es veu en certes federacions del PSC, doncs aquest, podríem dir, noviatge entre Convergència i una part del PSC, si hi ha inquietud dins del PSC...
Jo no ho sé, si hi ha inquietud al PSC, jo puc donar la meva opinió, diguem.
Queixes molt.
Bé, jo crec que això són coses que es diuen per omplir, diguem, els titulars de demà.
Ah, però això ho diu el senyor Mas i el senyor Navarro, eh? El senyor sí, Mas convida a entrar i el senyor Navarro...
No. Si vols convidar algú a fer un govern de coalició, això no es fa així.
No?
I per tant, com no es fa així, doncs jo no m'ho crec, sóc una mica escèptic. Sóc una mica escèptic.
Com ho hauríem de fer? Com ho hauríem de fer? Va, expliqui'ns.
Mira, això és, sí, evidentment, privadament, però... I després públicament. Aquí això és una mica per distraure, eh? Francament, ho penso així. Sí, perquè Convergència i Unió té una opció respectable, que és... en aquest moment que és un pacte preferencial amb Esquerra Republicana des de, vull dir, amb Esquerra Republicana que el voldria el govern però que està a l'oposició i amb això ja fa, diguem, ja fa des del punt de vista parlamentari, o sigui que el problema no és afegir nous socis i nova pluralitat, per què? Per aprovar els pressupostos? Això és una mica per anar fent el dia a dia i el que podríem dir fer bullint la olla. Això és el que jo crec que és i cobrir, pues, a veure què diem avui, no? Pues mira,
que sí que...
avui toca això, no?
President, però que sí, no, que hi ha una cosa...
Jo ho veu, no ho crec veu, que vagi en sèrio. No?
Sí que hi ha una cosa clara, que és que el PSC es desmarca dels companys del PSOE amb el tema del dret a decidir. Hi ha analistes que parlen que el PSC s'ha deixat portar o ha caigut a la trampa de Convergència. A mi m'agradaria si vostè, veure com ho veu vostè això i també que em digui com han de ser les relacions del PSC i el PSOE. S'està parlant de fer una mena de pacte a la bàvara, que el PSC mantingui gent a l'executiva del PSOE, però ja no es veu també que aquí hagi d'entrar gent del PSOE a l'executiva. Com ho veu tot això?
Respecte a la primera qüestió, és a dir, el que ens deixem arrossegar per no sé qui, jo això me l'escolto no d'ara, per el dret de decidir, sinó per altres coses des de fa dècades. És a dir, el problema que hi ha és que el PSC és... un partit socialista i federalista i europeista, però també profundament catalanista, vull dir, això pues, a vegades costa, no?, d'explicar quan passes a l'Ebre, vull dir, no és, fins i tot a vegades a companys nostres, vull dir, o sigui que això ha estat així, però no és perquè ens deixem arrossegar per ningú, és que està en el nostre ADN, vull dir, està en l'ADN fundacional del PSC, vull dir, i per això és un partit que és... un partit independent del PSOE. És un partit amb autonomia, és un partit que figura en el registre de partits del Ministeri de l'Interior. No figuren ni els andalusos, ni els bascos, ni els... però el PSC sí. Per què? Perquè per el seu propi esperit fundacional, l'any 78, fruit de la suma de diversos col·lectius, diguem. El PSC mai ha estat una federació del PSOE, ha estat un partit diferent, ni millor ni pitjor que d'altre, vull dir, companys de la resta d'Espanya, vull dir, o sigui que no és, però diferent, i això té relació amb evidentment el nostre caràcter catalanista i amb la defensa de l'autogovern ara i abans. Vull dir, no és això, no ve d'ara, diguem. O sigui, cal recordar el paper fonamental que va jugar el PSC en l'elaboració del primer estatut i la recuperació de la Generalitat i la tornada del president Tarradellas com formació política més votada l'any 77 i l'any 79. I això, bueno, pues, hi ha aquí sempre li ha donat aquesta visió de que ens deixem arrossegar, que si som nacionalistes, vull dir, no som nacionalistes. Som catalanistes i jo crec que és un dels elements essencials que el PSC no pot renunciar, perquè si no seria una altra cosa i no el PSC.
No té sentit una federació del PSOE a Catalunya?
Jo crec que no, jo crec que no.
No hi espera, ni la veu?
Jo crec que no, i si algú es molestés en estudiar, fins i tot alguns que a vegades parlen sobre això, en estudiar una miqueta d'història, veuríem que la història democràtica del país ha estat curta, és veritat, però en alguns períodes de llibertat, i pues, que mirin el mapa català, diguem, a la Segona República, el mapa de partits del que parlàvem abans, no era el mapa d'Espanya. Vull dir, no, aquí pues, hi havia un partit que es deia la Lliga, que representava la dreta, i a Espanya no existia aquest partit. Hi havia un partit que en aquell moment es va fundar i que reagrupava fins i tot els socialistes en aquell moment, que era l'Esquerra Republicana dels anys 70, que era el partit de l'esquerra, no era el PSOE. No era el PSOE, sí que va tenir presència el partit radical del Larrouche, especialment en la primera etapa, podríem dir, de la Segona República, no després. I això no és casualitat. Aquestes coses no són casualitat. I si no s'entenen, doncs difícilment es pot entendre el per què, no?, d'algunes de les coses actuals i de segons quines posicions.
Sí. Com han de ser les relacions.
Les relacions.
Ho dic perquè hi ha gent de Madrid que no li ha sentat gaire bé això de la relació a la bàbara, que s'ha vingut a denominar mediàticament.
Això és una... Jo crec que... A veure, això l'han de negociar els responsables del PSC i del PSOE. Jo no estic a la direcció d'un ni de l'altre. Vull dir, per tant, no, jo estic segur que el protocol que hi ha vigent, que ja té molts anys, s'ha de revisar, i estic segur que s'arribarà a posar un acord. I un model possible és el model bàvar, vull dir, i hi ha d'altres, però vull dir, no, en qualsevol cas, vull dir, ja estic segur que s'arribarà a un acord.
Esteu escoltant el Converses a les emissions de la cadena COPE a Catalunya i Andorra, com sempre els dissabtes del restaurant de l'Hostal Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del senyor José Montilla, president de la Generalitat, que acaba de publicar llibre, Clar i Català, a la col·laboració de dos periodistes, el Rafael Jorba i el Lluís Foix, un llibre on es recull doncs, 4 anys d'experiències i vivències del senyor Montilla al Palau de la Generalitat, un programa d'aquest dissabte que el fem en companyia del Salvador Guillermo, el Joan Maria Claveguera, la Sònia Domènech i el Daniel Aranjo. Què és el que vol preguntar ara?
Sí, tenim un horitzó, sembla, a Catalunya del 2014. Sembla que està polaritzat en gran manera, això. M'he preguntat, d'un costat, creu que el govern actual de la Generalitat està governant pel ciutadà, en el sentit d'atendre els problemes actuals, sobretot el de la crisi econòmica, o mirant, o mirallat en aquest 2014 o en aquesta consulta sobiranista, està deixant molt el dia a dia per atendre? Això és un primer aspecte. Segon, creu que aquest 2014, aquesta, hi ha possibilitat de que això de la proposta pel 2014 s'ajorni, com demanen des d'alguns sectors, inclús des de Convergència, que pensen que no, Convergència i Unió, vaja més exactament, que...
Més Unió que Convergència. Més Unió que Convergència.
Sí, que no efectivament, sí. Que pensen que potser cal primer resoldre tres problemes abans d'això.
Bé, jo crec que, a veure, en primer lloc, el govern actual, cap govern dels actuals ho té fàcil per governar. O sigui, en primer lloc, jo que he tingut aquesta responsabilitat, el que no puc fer és un judici alegre de les coses, vull dir, no. Avui governar no és gens fàcil, no ho és per al govern de l'Estat, que té més instruments que el govern de Catalunya, i evidentment no ho és per al govern de Catalunya. Vull dir. I, per tant, vull dir, soc perfectament conscient d'aquestes limitacions i de les dificultats que té governar actualment. Una altra cosa, diguem, és el que segurament, vull dir, jo estic convençut que el govern dedica esforços a governar, vull dir, i segurament no es visualitzen tants com altres que dedica a altres coses que segurament tenen més impacte mediàtic, tot i que tenen menys repercussió i menys a veure, crec, amb les preocupacions reals dels ciutadans de Catalunya avui. Aquesta és una realitat. I això em permet una mica lligar amb la segona qüestió. Jo no sé el que farà el govern. El govern ara el que està és fent una... Bueno, ha impulsat una llei, no?, del govern del president Mas, de consultes al Parlament de Catalunya. No sé si amb la intenció de fer-la servir per fer una consulta en això que diuen el dret a decidir. Vull dir, és per decidir si Catalunya forma part o no d'Espanya i... si això ho faran, si aquesta llei, diguem, no, des del punt de vista legal, no dona cobertura a una consulta d'aquestes característiques, i tindran alguna altra iniciativa per modificar alguna llei estatal, la llei de referèndums o no, no ho sé. En qualsevol cas, el que crec que, almenys jo sé, en fi, per donar la meva opinió, que també l'expresso al llibre, jo que sóc partidari de que el poble de Catalunya pugui ser consultat, de ser consultat en el marc de la legalitat i de l'estat de dret. I per mi la legalitat no hi ha una legalitat catalana i una legalitat espanyola i una legalitat europea, la legalitat és tota una, vull dir, com hem vist ara, sense anar més lluny, parlant de les hipoteques, vull dir, o sigui, qui ha esmenat aquí la plana? Pues ha estat un tribunal europeu, vull dir, això què passa? Que com és legalitat europea no l'hem de respectar? No, i tant que l'hem de respectar. Per tant, vull dir, la legalitat és una, vull dir, i per tant, el marc de la legalitat. I per tant, l'important no crec que és que sigui, des del meu punt de vista, si es fa, quan es fa la consulta, sinó que s'ha de fer de forma pactada, negociada i en el marc de la legalitat. Jo no la veig d'una altra manera. I si no, pues serà un procés de fractura i de confrontació i de frustració al final per la societat catalana, perquè hem de tenir presents que estem a Europa i a l'any 2013 i en un determinat context on decisions unilaterals de secessió no seran reconegudes per la comunitat internacional, i ja sabem el que això comporta.
Joan Maria Claveguera.
Sí. Senyor Montilla, com, no sé si existeix, però quina seria la seva recepta perquè el PSC recuperés el terreny perdut a Catalunya, tant a les eleccions al Parlament com a les eleccions a Espanya? És a dir, perquè tornés amb aquell paper que el va portar a ser el Congrés de Diputats, la primera força política catalana, i amb, fins i tot amb unes eleccions al Parlament de Catalunya, a obtenir més vots, que menys escons, que la pròpia Convergència i Unió. Aquesta és la primera part de la pregunta. La segona és, com ho està fent el senyor Pere Navarro al capdavant de la primera secretaria del partit per intentar recuperar aquest terreny perdut, que m'imagino que és una de les seves, un dels seus principals objectius, jo com a
màxim. Sí, el que ha de fer el PSC, jo puc donar alguna opinió, però a mi ja no em pertoca. Jo finals de l'any 2010, després de les eleccions catalanes, aquella mateixa nit vaig anunciar que demanaria avançar al Congrés i que no em tornaria a presentar, i per tant, vull dir, amb aquesta voluntat de deixar la primera línia de la política i de deixar la màxima responsabilitat del PSC. Per tant, no és la meva, no? Però és evident que tenim un problema de connexió. Jo crec que la té el socialisme espanyol. Vull dir, el problema no és només del socialisme català, sinó del socialisme espanyol. El Partit Popular es desgasta. Com aquí es desgasta Convergència, qui governa es desgasta, d'això jo en sé també, però el problema a Espanya és que no ho capitalitza el PSOE, ni a Catalunya el capitalitza el PSC, no? I per tant, doncs, és evident que hi ha un problema. Jo crec que té relació, d'una banda, amb la proximitat de les nostres etapes de gestió de govern. No oblidem que fins fa un any, en l'imaginari de la gent, doncs, encara estava governant a Rodríguez Zapatero, un socialista a Espanya. Queda una mica més lluny el govern de Catalunya, però vull dir, això, i en una etapa, diguem, al final, doncs bé, no diria que dura, no?, per la ciutadania, i per tant, doncs això, aquest cost, aquest desgast encara s'està pagant. En segon lloc, també, bé, això es dona en un context també fins i tot europeu, no?, de crisi, d'una certa crisi de la socialdemocràcia, en el que costa reformular polítiques econòmiques alternatives a les que en aquest moment fa la troika, i jo crec que això no és un tema menor. I per al que fa referència més a la política catalana, és obvi que en un moment de crispació i de tensió, és a dir, on no estem parlant de la crisi econòmica, si repassem, pues, això, els mitjans de comunicació i tal, es parla més del referèndum i del dret a decidir, d'una cosa que ja veurem quan es fa, com es fa, que del problema que realment més angustiós que té la societat catalana i espanyola avui, que és la crisi econòmica. I es parla d'això, i aquest és un tema que divideix profundament a la societat catalana, no ens enganyem. I quan les coses són, quan les solucions són o quedar-se com estem o marxar, doncs els que ni volem quedar-nos com estem ni volem marxar, sinó el que volem és quedar-nos però d'una altra manera, amb una altra amb un altre pacte, amb un altre regles del lloc, ho tenim molt més difícil per explicar-nos. Ho tenim més difícil, òbviament, quan cada vegada hi ha menys ponts i fins i tot menys passarel·les, i quan hi ha gent que el que vol és dinamitar les que queden. Vull dir, jo crec que això explica una mica la situació del socialisme espanyol i del socialisme català, i per tant ara això vol dir que hem de canviar nosaltres, que hem de canviar de coses, però vull dir de discurs, en el sentit de a qui ens dic nosaltres, a un sector majoritari de la societat catalana. Nosaltres ni podem tractar de competir amb opcions cap a les que han anat votant socialistes, com poden ser Ciutadans, ni amb altres opcions tampoc més extremes per l'altra banda, vull dir de votant que han anat cap a opcions, podríem dir, més independentistes o sobiranistes. És a dir, jo crec que vull dir abans que tard recuperarem centralitat, i això és el que crec que una mica de guiar que el nostre discurs.
El que passa és que això s'ha posat complicat els últims anys.
Sí, però no
podem, o ets aquí o ets allà,
però
o ets
no
independentista,
fer política
o...
pensant en les properes eleccions. Si fem política sempre pensant en les properes eleccions, ens equivocarem.
Sí, però els polítics els passen factura a les pròximes eleccions.
Sí, ja ho sé, que hi ha qui dius, i no, si a Europa tots saben el que han de fer, diu, el problema és que el que no saben és com guanyar les eleccions després de fer-lo bé.
Vostè, potser va ser el primer president víctima de la crisi econòmica, o no?
Sí, em temo que sí, com molts altres que després van venir.
Però sí que és veritat que el votant socialista troba a faltar una part del discurs, que és la crítica a la retallada o a les properes retallades que vindran si s'aproven els pressupostos de la Generalitat, que bueno, sembla que se va molt endarrerits. És a dir, hem escoltat el primer secretari del PSC demanar l'abdicació del rei, hem escoltat moltíssimes coses, hem escoltat parlar del dret a decidir, però un discurs que seria fàcilment identificable amb els...
Però segur que no trobarà cap titular.
Ho dic perquè és que estem a punt d'una
no
retallada
titular,
molt gran.
No perquè no ho hagi fet, que ho ha fet, diguem. Però això... Això no és notícia.
Això no ven.
Això no ven. I per tant, vostès no ho recolliran. Malgrat ell ho fa, repassin les... Vull dir, no, si només al Parlament, doncs, qualsevol sessió parlamentària. Això està present, però això no a l'agenda, diguem, no, aquest no és un tema que tingui la consideració que tenen altres. Vull dir, que per tant, a vegades, quan ens queixem de que hi ha determinats temes que hi són, és perquè, bueno, algú els posa, no? Vull dir, algú els posa i algú els deixa posar.
No?
Per tant, no és...
El titular i la notícia del dia
habitualment. Ja una cosa i l'altra, diguem. La presentació de propostes i d'alternatives positives i constructives, diguem, no necessàriament totes crítiques en el sentit de vull dir, en el sentit pejoratiu del terme, vull dir, poden ser crítiques i constructives a la vegada. Jo és que crec que aquest és el repte sobre els temes de la política econòmica, i a la vegada també parlar de temes que estan, si més no, a l'agenda, no? I que tenen relació amb les institucions i amb l'encaix institucional de Catalunya.
El que passa, a vegades, president, que a vegades s'ha volgut presentar els últims temps, els últims mesos, els últims anys, el tema del dret a decidir, el sobiranisme o la independència, com la solució a tots els mals que afecta
sí,
el poble català,
i això,
no?
Bé, però,
i això poder ha obviat
i ha
marginat.
Quan la gent està molt fotuda, hi ha gent que està molt fotuda, i l'explica que si fóssim independents tindríem més diners, perquè no ens robarien els de Madrid, dit així, perquè hi ha gent que s'expressa així, podríem pagar menys impostos, o pujarien menys les taxes de la universitat, doncs hi ha gent que s'ho creu. És que escolta, si la independència és per pagar menys impostos i tenir menys serveis i perquè no hi hagi altres que se portin els diners, doncs, hi ha gent que es fa independentista i que se l'acabar creient, eh? Vull dir, quan tots sabem que les coses no són tan simples, no són així, sinó que se l'expliquen a, en fi, a altres que són independents i no li van tan bé les coses.
Salvador Guillermo.
Sí, president, vostè en el llibre parla de dos temes molt habituals també, tot el tema del finançament i tot el tema de les infraestructures. Segurament no tenim ni un sistema de finançament just ni tampoc una dotació d'infraestructura justa. I això, en els últims anys, 10-15 anys, hi ha hagut tot un procés en el qual Catalunya ha pagat un cost de negociació molt elevat. Molt elevat en tant en quant ha volgut demanar el que entenia que li pertocava, i des de Madrid, o des d'aquí també, amb la tècnica del pis al cove i els partits estatals majoritaris que han dosificat en els processos de negociació que interessessin en aquells que tinguessin absolutes per ajudar-los a tindre una majoria de governabilitat. I això hem generat el que a vegades es pot dir un català emprenyat, perquè no se li ha resolt allò que entenia que li pertocava, i també hem tingut a l'espanyol cansat de la reivindicació catalana, i que això podia ser de la deixadesa que han fet els partits estatals de definir un mapa d'un finançament acurat i d'un finançament o d'una dotació d'infraestructures acurades arreu del territori. I en canvi hem tingut comunitats que una vegada tot aquest procés de negociació, que ha cremat molt en els processos de negociació per part de catalans, després s'han afegit i han passat el rasclet, no? No pot ser que amb aquesta qüestió també siguem culpes de tots dos bàndols, de tots dos cantons, d'aquest procés de negociació que ha pivotat molt en l'àmbit de Catalunya, però aquesta mida de finançament s'han beneficiat tots, per tots s'han callat o han fet un discurs diferenciat?
Jo crec que sempre les culpes
són repartides.
Són repartides, diguem, eh? El tema és la proporció, diguem. Però això de que hi ha un que és culpable de tot i un altre de res, no he cregut mai, diguem. És veritat que Catalunya ha fet camí, i que quan hem negociat, per exemple, el que jo tinc més a prop i el que vaig viure en primera línia, la negociació del finançament que va finalitzar l'any 2008-2009, Catalunya va tenir el desgast de negociar, i el govern que jo presidia, però després es van beneficiar tots. Això és veritat, vull dir, eren conscients. Ara el model, el disseny i la negociació va ser bilateral, Catalunya-Espanya, i després amb un model que es va aplicar a la resta de comunitats autònomes. Tots els models que s'han anat fent i s'han anat negociant han millorat l'anterior. I aquest és sempre un tema que estarà obert, perquè en els països federals, que una mica ens poden servir de referència, Alemanya, no?, que és el que a vegades es posem bé, ara tenen, si no recordo malament, el sistema que tenen signat i vigent finalitza l'any 2018, però han de tornar a renegociar alguns aspectes d'aquesta. No és un tema que estigui tancat ni que sigui pacífic. I per tant, aquest és una qüestió sempre, com dic, oberta. Respecte al tema de les infraestructures, hi ha temes pendents encara, però hi ha molts temes en els que en els darrers anys es va avançar d'una manera substancial. Vull dir, no. Cal dir que tenim un port, uns ports, vull dir, uns aeroports que són homologables europeus amb una gran capacitat, que tenim una xarxa d'alta velocitat que ja arriba a la frontera, que s'està treballant el tema de les mercaderies, que són fonamentals, això sí, malgrat que ja es poden portar i es porten mercaderies per ample europeu, diguem, des de Barcelona a la frontera, també, i que han millorat també altres infraestructures al país, algunes viàries i ferroviàries que queden per fer, però que jo crec que també en aquest període, i dic que abans criticava el govern Zapatero, José Rodríguez Zapatero, dit en aquest cas en descàrrec d'ell, que durant aquest període hi ha algunes d'aquestes infraestructures que és quan realment s'han executat i s'han posat en funcionament. Algunes, per cert, que han desaparegut. Això del català empenyat, jo recordo, va haver-hi un moment en el que la gestió de l'aeroport era un tema de vida o mort per Catalunya, vull dir. I recordo que fins i tot es va fer un acte a l'EIS, el tema de l'aeroport era... I després què ha passat?
No, continuem.
Ha desaparegut aquest tema, però ha desaparegut. Ja, no sé si és que ja no és important, o és que, vull dir, però... va passar en un determinat moment i després va desaparèixer, no? I que jo sàpiga, l'aeroport continua gestionat com s'estava gestionant en aquest moment, desgraciadament. Dic perquè una iniciativa del darrer govern Zapatero, amb un secretari d'Estat de Transports català, pues, va, en fi, la cosa no va arribar a temps.
El secretari general de la presidència...
Perquè, no, perquè es van avançar les eleccions, però hi havia un sistema que estava previst, pues, això... que hi hagués una participació de les institucions catalanes a la gestió, però aquesta participació no es dona i avui d'això no es parla, vull dir. Dic d'això i d'altres coses que eren fonamentals. Els traspassos, a mi m'havien criticat molt perquè els traspassos anaven molt lents. Jo voldria saber, en aquests dos anys s'ha produït algun traspàs? Que jo sàpiga, no?
Bueno, suposo que moltes coses de les que no es parlen ara i que si la gent vol conèixer, doncs deuen estar en aquest llibre que es diu Clar i Català, que ha fet el senyor José Montilla, expresident de la Generalitat, en col·laboració amb aquests dos periodistes, Rafael Jorba i Lluís Foix. Encara queden dos dies de les vacances de Setmana Santa, diumenge i dilluns, doncs tenen temps de comprar-lo i de llegir-lo. President Montilla, gràcies, bona tarda i moltíssima sort, eh?
Gràcies a vosaltres.
Gràcies també aquest dissabte per participar al programa, el Salvador Guillermo, el Joan Maria Claveguera, Daniel Arsa i Sònia Domènech. Tornem dissabte bé, com sempre, des del restaurant Eurostars Gran Marina, Walter Center de Barcelona. Bona tarda, bon cap de setmana i molta prudència a la carretera. Que vagi bé, adeu-siau.